Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 29 d'octubre del 2023. Pels despistats, efectivament són les 8 del matí, si teniu la fortuna d'haver dormit una hora més, perquè hem canviat l'horari. Ja les 3 han tornat a ser les 2, i això vol dir que el sol ja fa 3 quarts d'hora que ha sortit a Cadaqués. Ara, com a penyora, ja sabeu això el que implica, que perdrem les tardes llargues. Avui es pondrà abans de les 6 de la tarda el canar aquest sol. Un diumenge de pocs canvis pel que fa al temps, majoritàriament assolellat, algunes nuvolades al Pirineu i a Ponent, l'ambient a aquesta hora una mica menys fresca ahir a aquesta hora, però vaja, dies gairebé calcats comparat amb el d'ahir. De seguida us posem el dia de l'actualitat del setge israelià a Gaza, que ja ha entrat en la seva segona fase, segons el mateix president Benjamin Netanyahu, amb conseqüències òbviament incalculables. També del discurs de Pedro Sánchez ahir, que avalant l'amnistia davant del Comitè Federal del PSOE sembla haver desbrossat pràcticament de forma definitiva l'acord amb l'independentisme per una investidura que veurem si és imminent. I també, en una consecució curiosa d'esdeveniments, referit encara a l'amnistia, també haurem de mirar l'aterratge d'aquí a una estona, d'aquí uns minuts, de Valtònyc, a l'illa de Mallorca, a casa seva, després de 6 anys d'exili, que s'acaben, com us explicàvem ahir a aquesta hora del matí. Però abans, una música que tots reconeixem, però que avui, sens dubte, per les notícies que hem sabut de matinada, sona diferent. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's still away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, well, perquè aquesta matinada hem sabut, al voltant de la sèrie sitcom més exitosa de tots els temps, de Friends, que ha perdut aquesta matinada un dels seus membres més emblemàtics. Ha mort aquesta matinada Matthew Perry, és a dir, Chandler, és a dir, un dels membres, insistim, més emblemàtics de la sèrie, a l'edat de 54 anys. L'han trobat de matinada a casa seva a Los Angeles, en circumstàncies encara en estudi, Matthew Perry, que amb la sèrie va demostrar que era un tipus absolutament superdotat per la comèdia, va tenir una vida duríssima, com va revelar ell mateix fa un parell d'anys en l'especial de reunió de la sèrie. Al darrere de, en fi, de l'èxit d'aquella sèrie, al darrere de tota la purpurina del que implica l'èxit audiovisual, fins i tot dels diners, va desvelar els dificilíssims equilibris entre la droga i la depressió que, òbviament, a nivell personal van quedar eclipsats per l'èxit aclaparador d'aquest Friends. Amb la mort de Matthew Perry, de Chandler, aquesta matinada, un dels noms, insistim, més emblemàtics de Friends, també es trenca una part del fil conductor d'una generació pels quals la sèrie va definir audiovisualment, emocionalment i fins i tot estèticament la segona meitat dels anys 90 i principis dels 2000. Avui, evidentment, en parlarem d'una notícia que deixa en dol una generació i una indústria, la de Hollywood, acostumada als drames d'aquest tipus darrere d'una aparença daurada. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
I
I a aquesta hora del matí la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents de la mort als 54 anys de l'actor Matthew Perry, en Chandler, a la sèrie Friends. La indústria de Hollywood, companys de repartiment i de professió, l'han recordat amb missatges emotius. El seu representant l'ha trobat ofegat al jacuzzi de casa seva a Los Angeles. La policia ho investiga, però no hi veu fets delictius.
També pendents de Valtònyc, perquè ja ha arribat a l'aeroport del Prat, això després que ahir va anunciar el seu retorn després de 6 anys d'exili a Bèlgica. El raper va entrar ahir al vespre en cotxe a Catalunya i d'aquí a 20 minuts agafarà un vol cap a Mallorca. A les 11 participarà al seu acte d'homenatge.
I mentrestant, Pedro Sánchez va defensar ahir per primera vegada de forma contundent una llei d'amnistia a Catalunya. És un pas que pot ser decisiu per la investidura. Sánchez, que va rebre l'aval del Comitè Federal del PSOE amb algunes excepcions, com la del president de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Mentrestant, Israel ha anunciat que comença la segona fase de la guerra. Netanyahu va avisar ahir que serà una guerra llarga i difícil. Mentrestant, fa pocs minuts Gaza ha començat, sembla, a recuperar el sistema de telecomunicacions després del bloqueig total i l'ofensiva terrestre de divendres.
I el cardenal Joan Josep Omella carrega contra l'informe sobre els abusos de l'Església que va presentar divendres el defensor del poble. El president de la Conferència Episcopal Espanyola va negar que més de 400.000 persones hagin estat víctimes de les institucions religioses, dels abusos a les institucions religioses. Demà farà una assemblea extraordinària.
Esports, el Barça queda a 4 punts del liderat de Real Madrid i Girona a la Lliga després de perdre ahir el Clàssic per 1-2 a Montjuïc. Gundogan va avançar l'equip blaugrana en una bona primera part, però dos gols de Bellingham, que és pitxitxi de la Lliga amb 10, van capgirar el marcador a la segona. I Pedro Acosta encara no és campió de Moto2 després d'acabar segon al Gran Premi de Tailàndia que ha guanyat fa pocs minuts Fermín Aldeguer i que el seu rival Toni Arbolino hagi estat quart.
I pel que fa al temps, el vent continuarà bufant amb ganes a les cotes més altes del Pirineu, però també es deixarà sentir a les comarques gironines. El cel estarà mig ennuvolat i l'ambient serà més càlid, però demà tornarà a baixar la temperatura.
Ara són les 8 i 6 minuts. Com us dèiem, una de les notícies d'impacte del dia, la mort de l'edat de 54 anys de Matthew Perry, el Chandler de Friends. De seguida anirem fins a l'aeroport del Prat, des d'on Valtònyc agafarà un vol d'aquí escassament 10 minuts cap a Mallorca, després de 6 anys d'exili. Coneixerem també l'última hora sobre el terreny de la guerra al Pròxim Orient, però abans la notícia d'impacte d'aquesta matinada, la mort de l'actor protagonista d'una de les sèries més populars de les últimes dècades. És una notícia que s'ha avançat de matinada, la notícia de la mort l'ha avançat al portal TMZ, habitual en qüestions de gossip de famosos. L'actor Matthew Perry, 54 anys, ha mort a casa seva, a Los Angeles, a Califòrnia. Segons aquest mitjà, la policia l'hauria trobat cap a les 4 de la tarda d'ahir dins el jacuzzi. Les primeres hipòtesis apunten que es podria haver ofegat. De moment, però, encara no s'ha confirmat quina hauria estat exactament la causa de la mort i li hauran de fer l'autòpsia. Perry, que va saltar la fama mundial a l'edat de 24 anys pel seu paper que tots coneixíem de Chandler Bing a la sèrie Friends, juntament amb Jennifer Aniston, amb Courtney Cox, amb Lisa Kudrow, amb David Schwimmer i amb Matt LeBlanc. Chandler, que és un dels personatges preferits de l'audiència, sobretot pel seu sentit de l'humor carregat de sarcasme i de les bromes que feia habitualment.
Un momento. ¿Qué hubieses hecho si llego a decir que sí?
Pues estaría contento porque hubiese pasado el resto de mi vida junto a la mujer que quiero. O hubieses visto un agujero con forma de Chandler en esa puerta.
El seu era el personatge que sovint s'encarregava de posar el toc final als gags més recordats de la sèrie, el rematador, en certa manera, de molts dels gags. Per exemple, la famosa escena en què tres dels personatges pujaven a un sofà per les escales.
Giradlo! 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 Cállate, cállate, cállate!
El gran èxit de la sèrie, però, el va enfonsar en els problemes amb l'alcohol i amb les drogues, tal com va explicar ell mateix al seu llibre de memòries, que va publicar encara fa un any. L'actor va haver de lluitar amb l'addicció durant bona part de les 10 temporades que va tenir la sèrie, i ell mateix reconeixia en una entrevista a la cadena ABC que li costava veure's a si mateix en aquell moment.
It's very hard to...
És molt dur de veure això, perquè d'alguna manera sento molta pena per aquell noi, perquè és un noi molt jove i fora de control. I sóc jo. No sabia què m'estava passant. Pesava 70 quilos. De cop vaig baixar a 58. Em sap molt greu pel noi que era. Estava passant per massa coses i no les entenia. Per això ho sento molt i estic molt agraït de no ser més allò.
Matthew Perry, que explicava també, tant a les memòries com a les entrevistes, que l'única temporada de la sèrie Friends on va treballar sense consumir cap tipus de substància va ser la novena. i llavors precisament el van nominar a l'Emmy a millor actor de comèdia. Tot i que també va protagonitzar algunes pel·lícules de Hollywood, va tenir papers destacats en d'altres sèries de televisió com Studio 60 o L'Halloween de la Casa Blanca o Scraps, Friends, en tot cas va ser el gran èxit de la seva carrera. Els cocreadors de la sitcom, Bright i Martha Kaufman, explicaven així a l'episodi especial de Friends a HBO Max per què van triar Matthew Perry per fer de Chandler.
Creía que el papel de Chandler sería el más fácil de cubrir. Pensé, vamos allá, esto va a ser genial. Y vimos a un actor tras otro y no hacían gracia.
Cuando Matthew nos leyó ese texto, brilló y cobró vida. Y por primera vez durante el proceso del casting, vimos que había un personaje y era él el único que podía interpretarlo.
A més dels milions de seguidors a tot el món, la notícia de la mort de Matthew Perry ha conmocionat també, òbviament, Hollywood i el món de la televisió. Companys de repartiment d'altres col·legues de professió li han dedicat algunes paraules. És el cas de l'actriu Maggie Wheeler, que interpretava Janice, que era la nòvia intermitent de Chandler a la sèrie. A les xarxes ha destacat l'alegria que va portar a tanta gent. De moment, però, dedica cap dels companys protagonistes de Friends n'ha dit res a les seves xarxes socials. L'estudi Warner Bros., qui va produir Friends, i també la cadena que l'emetia, l'NBC, han destacat el geni còmic de l'actor i diuen que el seu llegat perdurarà a través de moltes generacions. També ha escrit un missatge al primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, que havia compartit classe amb Matthew Perry, nascut al Canadà. Trudeau ha dit en una piulada: mai oblidaré els jocs al pati de l'escola i sé que la gent d'arreu del món mai oblidarà l'alegria que els has portat. Les 8 i 11 minuts, doncs bé, avui una de les notícies del dia, la mort de Matthew Perry, l'actor que encarnava Chandler a Friends, a l'edat de 54 anys. I a aquesta hora del matí, 8 i 11, també és protagonista Valtònic, Josep Miquel Arenas, que ha arribat fa una estona a l'aeroport del Prat a Barcelona abans de les 7, com us hem explicat a RAC1, i és a punt d'agafar el vol que l'ha de dur fins a Mallorca després que hi arribés a Catalunya amb més de 5 anys d'exili a Bèlgica a l'esquena. Ho ha de fer en un vol que té la sortida programada d'aquí a 8-9 minuts, tot plegat en un retorn express del raper que coneixia fa tot just 24 hores. Que és possible tornar perquè ja havia prescrit la condemna que li va imposar l'Audiència Nacional arran de les lletres de les seves cançons contra la monarquia espanyola. Sapiguem-ne l'última hora des de l'aeroport del Prat. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia. L'avió en què viatja Valtònic està a punt de sortir d'aquí, de l'aeroport del Prat. En principi s'ha d'enlairar d'aquí a pocs minuts perquè ja ha tancat portes. Aterrarà a Palma a les 9 i 10 del matí. A Mallorca es preveu que el rebi un grup d'amics i familiars i a partir de les 11 del matí serà a Sineu, una localitat del centre de l'illa on li han preparat un acte de benvinguda pel seu retorn. L'acte d'homenatge serà a la plaça Esfossa. El raper mallorquí ha arribat a la terminal 1 a quarts de 7 i ho ha fet acompanyat de dues persones adultes i d'un infant. Ha passat el control de seguretat per un accés especial que és més ràpid i que no és pel que passa a tothom. D'equipatge només duia una motxilla a l'esquena.
Gràcies, Marina. Evidentment ho anirem explicant. L'arribada a Mallorca, intensa, també emocionalment parlant, de Valtònic després de 5 anys d'exili a Bèlgica. Com dèiem, la primera estada a Catalunya de Valtònic ha estat llampec. El raper va arribar ahir ben entrat al vespre a Catalunya per l'AP7, acompanyat en el tram final del seu viatge de l'exconseller Lluís Puig i també del director de VilaWeb, Vicent Partal. El digital, de fet, ha compartit del moment en què arribaven a Salses, a la comarca nord catalana del Rosselló, i on hi ha el monument de la Porta dels Països Catalans. La música és la que sonava al cotxe, eh? El vídeo s'hi pot veure com Lluís Puig és qui condueix, amb el Toni, que el seguint del copilot, emocionat, mentre de fons sona la cançó Estat i Revolució del grup Eina, banda de rock de Vilafranca del Penedès. Abans, Carles Puigdemont l'havia acompanyat durant els primers quilòmetres, conduint, fent-li de xofer, des del trajecte de Bèlgica. Ho explicava ahir al Via Lliure de RAC1 l'advocat del raper Gonzalo Boye.
Ayer nos informaron de la prescripción de la pena impuesta y por lo tanto ya es un hombre libre para regresar a Cataluña y lo hará hoy. De hecho, va de camino. El presidente Puigdemont le ha acompañado le está acompañando una parte del viaje solamente porque el presidente tiene que volver a Bruselas.
Josep Miquel Arenas, Valtònic, que s'enfrontava a recordar una pena de 3 anys i mig de presó per injúries a la corona espanyola, enaltiment del terrorisme i amenaces. Des del 2018 lluitava als tribunals belgues contra l'ordre d'extradició dels tribunals de l'Estat, però ahir va decidir de tornar tan bon punt va saber que els delictes ja havien prescrit i diverses entitats i polítics independentistes han celebrat ja la seva tornada al país. Entre altres, li han mostrat també el seu suport a Twitter Òmnium Cultural, l'expresident de la Generalitat Quim Torra i la consellera de Territori Esther Capella, a qui li agraeixen la seva lluita, diuen, des de Bèlgica i la seva persistència defensant la llibertat d'expressió. I qui també ho ha celebrat és la plataforma No Callarem Barcelona, que aprofita el retorn del raper per demanar també l'alliberament de Pablo Hasél, que continua complint pena de presó. Tot i això, la prescripció de la condemna no és el capítol final de la història judicial de Valtònyc, perquè el dia 21 de novembre l'han de jutjar a Sevilla per un presumpte delicte de provocació per cometre un delicte d'atemptat i, alternativament, un possible delicte d'amenaces agreujades per haver animat a matar guàrdies civils durant un concert el 31 de març del 2018 a Sevilla. I a tot això no podem descartar encara més sorpreses, perquè Valtònyc surt al cartell del concert d'avui a favor de Palestina a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. La codirectora del teatre, Anna Sardà, explicava ahir en aquest programa que hi apareix simbòlicament, com ja havia passat altres vegades, però que ara, tot i que si està a Mallorca ho veig difícil, ara no podien descartar del tot cap escenari.
Que el col·lectiu No Callarem, que és un dels organitzadors d'aquest esdeveniment, sempre que pot programa de forma simbòlica Valtònyc des de que l'exigui, no?, malauradament, i que ho sabem. Això és la norma general. Clar, ara s'ha creuat aquí aquesta notícia que estem digerint totes, no?, que està tornant físicament cap aquí. Estem ara treballant i estem tots reprenent contacte tot l'equip organitzador per veure què pot passar.
El concert és a les 6 de la tarda. Seria estrany que Valtònyc s'hi presentés havent de tornar des de Mallorca. En tot cas, d'aquí a 5 minuts és previst que surti el vol cap a Mallorca després de 5 anys de Valtònyc d'exili de casa seva. 5 minuts, un minut, perdó, per damunt d'un quart de 9. I curiosament, el retorn de Valtònyc ahir va coincidir en el temps amb el reconeixement de Pedro Sánchez, ja de forma contundent, sense embuts i d'alguna manera vinculant-s'hi, que cal una llei d'amnistia. Tota la premsa recull avui en portada aquestes paraules que canvien la situació del president espanyol davant del propi Comitè Federal del PSOE.
Catalunya està lista per al reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respalda esta medida. Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Aquest defiendo hoy la amnistía en Cataluña, per molts analistes, sembla desbrossar definitivament el terreny de la pròxima investidura de Pedro Sánchez en les negociacions amb l'independentisme. El reconeixement explícit davant dels seus, amb aplaudiment de les bases socialistes, o en tot cas dels barons socialistes, de la possibilitat d'una amnistia a Catalunya. Avui les anàlisis són molt interessants a la premsa, de la Lola García a La Vanguardia, del Carlos Cué al País, que comencen curiosament amb la mateixa frase: ja no hi ha marxa enrere. I és així, amb Pedro Sánchez reconeixent i posant-se, vinculant-se a l'amnistia, ja no hi ha marxa enrere. Cué escriu que el pas de Sánchez és clar, definitiu, ha tornat a jugar molt fort, però òbviament amb una informació superior a la que tenen tots els altres. Ell coneix el minut a minut de les negociacions i si ha pres aquesta decisió, preparada per ser minuciosament les últimes setmanes, és perquè creu que la investidura està lligada. Cué afegeix que, segons fonts del govern espanyol, la passa està ben negociada i meditada per concloure amb una fotografia completa de l'acord amb els independentistes i amb la resta de socis. Fotografia que, per cert, diu Cué, podria incloure una encaixada a Brussel·les entre Puigdemont i un representant del PSOE, probablement Santos Cerdán. Això és el que diu Carlos Cué. Lola García diu que la llei d'amnistia està ja redactada. Finalment explica que ha caigut la referència a una minoria nacional catalana, perquè la justícia europea s'hi sol referir quan es tracta de pobles disseminats o represaliats, com per exemple els gitanos. Per tant, encaixaria poc amb Catalunya. Ara el principal escull és la figura del negociador que exigeix Carles Puigdemont. Segons revela Lola García, s'han posat sobre la taula noms de l'Església, però els socialistes de moment els han rebutjat, tot i que el PSOE acceptaria una mena de mecanisme verificador, però és reticent a introduir la figura d'un relator internacional. Per cert, també llegim que s'ha pactat ja amb Junts deixar les explicacions sobre l'acord del Partit Socialista i més concretament en el mateix Pedro Sánchez. De fet, la seva intervenció ahir, la de Sánchez, davant de la plana major del partit, seria el primer graó d'aquesta estratègia. El líder socialista va justificar l'amnistia com una mesura imprescindible per tancar ferides. Des de Madrid ho va seguir Roger Parcia. Bon dia, Roger.
Bon dia, sí, i Sánchez és clar quan admet que no tenia previst pactar cap amnistia, però que les circumstàncies, després de les eleccions del 23 de juliol, l'obliguen a canviar els plans.
El coraje también se manifiesta a veces haciendo realidad un dicho español bien sencillo y bien verdad, y es que hay que hacer de la necesidad virtud.
Reconeix també que l'amnistia és condició indispensable per poder repetir el govern de coalició, evitar noves eleccions i donar així una segona oportunitat a les dretes. Diu que l'amnistia és necessària per continuar el camí de la reconciliació i als crítics els deixa clar que la mesura serà constitucional.
Gràcies, Roger. Crítics també dins del partit, tot i que no són masses. El president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, va ser un dels pocs, Roger, que en el comitè federal d'ahir va aixecar la veu contra l'amnistia.
Pages va quedar assegut quan la resta de companys del Comitè Federal aplaudien dempeus la proposta d'amnistia feta per Sánchez. I a la sortida del comitè, conscient que havia quedat en minoria, García Page estava enfadat.
Yo discrepo, abiertamente.
Pero una cosa es acatar y otra cosa es comulgar, que son cosas diferentes.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, mostrava una actitud ben diferent.
Venimos a apoyar un acuerdo progresista y a apoyar al secretario general.
Sánchez aconsegueix que el partit tiri endavant una consulta entre els militants perquè diguin si aproven el pacte de govern amb Sumar i aconseguir el suport d'altres formacions polítiques. Una manera de preguntar per l'amnistia sense mencionar-la. Els afiliats al Partit Socialista podran votar des de dilluns i fins dissabte que ve.
Les reaccions, com era previsible, van sorgir ràpidament després de les paraules de Pedro Sánchez. Pel que fa als partits independentistes catalans, és revelador, és interessant que Junts per Catalunya i Carles Puigdemont de moment no han dit res, no han dit ningú, però en canvi Esquerra Republicana sí que ha corregut atribuir-se al mèrit de la defensa sense embuts que va fer Pedro Sánchez a l'amnistia públicament. Fons dels republicans han explicat a RAC1 que el discurs més explícit i contundent de Sánchez és conseqüència del toc d'atenció que li van fer al ministre Félix Bolaños durant la trobada de dijous a Barcelona. Tot i això li recorden a Sánchez que no pot donar la investidura per feta. Pere Aragonès li va agrair el gest, però insisteix en la carpeta de finançament per donar-li els seus vots.
Ara, doncs, el que pertocarà, un cop confirmada l'amnistia, és seguir treballant per una solució al conflicte polític que, des del nostre punt de vista, només pot passar pel referèndum. Però també és evident que queden pendents altres qüestions molt importants en relació a la investidura, com és el necessari traspàs de Rodalies i la fi del dèficit fiscal.
Sumar, mentrestant, fa com si sentís ploure davant l'avís dels republicans i dona per fet que hi haurà govern de coalició progressista a Espanya. La líder de la formació, Yolanda Díaz, treu pit de l'acord que han aconseguit amb el PSOE i diu que la investidura de Sánchez és qüestió de dies.
Este acuerdo no es de Sumar y del Partido Socialista. Es un compromiso de país. Es un compromiso y una obligación para las gentes de España. Y lo vamos a cumplir en todas y en cada una de las medidas que hemos asumido. En breves días ya tendremos investidura de Pedro Sánchez y nuevo gobierno de coalición progresista.
La pregunta es, en breve, ¿qué vol dir? Perquè hi ha temps fins al dia 27 de novembre per arrencar la jornada d'investidura. Però avui, per exemple, la premsa editada tant a Madrid com a Catalunya assenyala que l'interès del PSOE és que la investidura es faci la setmana del 6 al 12 de novembre. Per tant, seria d'aquí a poc més d'una setmana, entre el 6 i el 12 de novembre. La vicepresidenta espanyola, en tot cas, també aprofitava per tocar el crustó al PP, perquè diu que s'han instal·lat a una política d'impugnació del tot. De fet, tant el PP com Vox continuen a la seva croada contra l'amnistia. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, acusava Sánchez d'enganyar els seus militants i diu que tot plegat ho ha fet per quedar-se a la Moncloa.
Le ha tomado el pelo al conjunto de la militancia socialista. La pregunta que Sánchez debe hacerle a la militancia es: ¿les parece a usted bien que demos la amnistía a los que quisieron romper España, demos el referéndum y que pactemos con los que han matado a más de 1000 personas, como es la banda terrorista ETA, a cambio de que yo sea otra vez presidente del gobierno?
Però, a més, per demostrar la seva disconformitat amb l'amnistia, els populars han convocat avui un acte a Màlaga, al punt del migdia, liderat per Alberto Núñez Feijóo. Per tant, arrenca també, un cop han sentit ja Sánchez defensar l'amnistia, arrenca la contraofensiva de la dreta. Per la seva banda, més enllà d'aquest acte del PP a Màlaga, l'altre acte que avui, curiosament, ja estava planificat, però vaja, que agafa una altra envergadura, és la convocatòria avui a les 12 del migdia de Vox en una manifestació a la plaça Colón a Madrid. Convocatòria que arriba només un mes després de l'acte del PP que va reunir 60.000 persones. L'ha convocat, en aquest cas, la Fundació per la Defensa de la Nació Espanyola, DENAES, i assistirà tota la cúpula de Vox, a més d'alguns dirigents històrics del PP, com Esperanza Aguirre o Jaime Mayor Oreja. Per tant, aquesta crítica furibunda que s'organitza ja també al carrer, acte a les 12 del matí a Màlaga, acte a les 12 de Vox a Madrid, a la plaça Colón. També aquesta rèplica furibunda la veiem als editorials i articles d'opinió de diversos diaris editats a Madrid, com l'ABC, que sosté avui que Sánchez menysté la militància en plantejar una consulta sense haver explicitat les negociacions ni esmentar en l'anunciat la paraula amnistia. Per la raó, l'argument de fer de la necessitat virtut és una reflexió terrible, i d'un president espanyol que actua contra Constitució. I el Mundo també s'agafa aquesta frase per parlar d'un retorçament de la realpolitik. Acusa Sánchez d'haver formulat la seva pròpia declaració unilateral d'independència. Per cert, sobre les negociacions en si per la investidura, el que apunten avui els diaris és que ara les negociacions del PSOE amb Junts i Esquerra se centren sobretot en temes econòmics. De fet, explica avui el periòdico que una de les opcions que s'estan valorant per part dels socialistes espanyols és perdonar el deute que Catalunya té pendent amb l'Estat, o sigui, més no buscar el mecanisme per reduir el deute, que és el més elevat de les comunitats autònomes. 6 minuts i 2 quarts de 9. Tot això en una setmana important institucionalment a Espanya, perquè d'aquí a 48 hores escassament hi ha el jurament de la Constitució de la princesa Leonor a les Corts Espanyoles. Serà dimarts, dia 31 d'octubre, quan el Leonor compleixi la majoria d'edat, els 18 anys. Per tant, es convertirà en hereva oficial. Qui ha dit que no hi anirà és Podem, perquè considera Aurora Rodríguez que és un acte que només serveix per blindar una monarquia que ningú va escollir democràticament, ho deia ahir la secretària general de Podem, Ione Belarra.
A l'acte tampoc hi serà la ministra en funcions de Podem, Irene Montero, ni els 5 diputats de la formació. Un altre ministre que també s'ha sumat al boicot és Alberto Garzón, d'Esquerra Unida. El partit s'afegeix a la plantada que també faran Esquerra, Junts, Bildu, el PNB i el BNG. Per la seva banda, Sumar ha decidit que hi aniran els que tenen càrrecs institucionals, és a dir, la vicepresidenta Yolanda Díaz, la portaveu parlamentària Marta Lois i els membres de la mesa Esther Gil i Gerardo Pisarello. La resta de diputats podran triar anar-hi o no.
I un darrer punt en plana política, enmig de tot el debat de la investidura, de la dificultat en el relat al voltant de l'amnistia, de les lluites entre Partit Popular, també amb Vox, davant en oposició a Pedro Sánchez, avui és interessant una entrevista que dona a La Vanguardia el president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, que reclama una relació d'igual a igual amb Catalunya, però és molt interessant la qüestió purament lingüística. Carlos Mazón, atenció, proposa, ara que estem parlant tant del català, de la importància que té i del retrocés que ha viscut, entre altres, a les aules catalanes, proposa que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua passi a dir-se Acadèmia de la Llengua Valenciana, marcant una línia, des d'aquest punt de vista, entre el que és l'estudi de la llengua i la unitat de la llengua catalana i valenciana, amb la diferència de que sigui llengua valenciana. Parla d'aquesta qüestió, diu que no seria d'imposar, però sí que seria interessant que aquesta Acadèmia de la Llengua Valenciana, diu, no és el mateix que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè el nom de la nostra llengua és valencià. Diu, quan parlen d'unitat de la llengua, en realitat ho fan com a avançada d'unitat política, i en aquest punt ens tindran al davant. Quan l'Enric Juliana i el Salvador Guix li recorden que els colombians, per exemple, parlen espanyol i no el denominen colombià, ell diu que li sembla una analogia perillosa, perquè la Constitució de Colòmbia hi ha un article, no hi ha un article que digui que la seva llengua és el colombià, però sí a l'Estatut valencià s'hi diu que es parla valencià. Doncs bé, Carlos Mazón proposant un canvi a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per dir-li de la llengua valenciana. Tres minuts i dos quarts de nou del matí, i en plan esportiu el dia també marcat per la derrota del Barça al Clàssic. Queda ja a 4 punts de distància del Real Madrid i del Girona, que encapçalen la classificació, empatats a punts, amb 2 gols de Jude Bellingham a la segona part, que van congelar l'estadi olímpic d'un fins llavors bastant bon partit del Barça. Crònica des de Montjuïc, Laia Coll, bon dia.
Bon dia. El plantejament de Xavi amb 3 centrals, un mig del camp format per Gundogan, Gavi i Fermín, i amb Cancelo d'extrem dret, va superar el Real Madrid. El Barça va tenir el control del partit, va ser superior fins al minut 60 amb un Madrid irreconeixible, però l'equip no va ser efectiu en les poques ocasions que va tenir, tot el contrari de Bellingham, que va fer un doblet. Xavi creu que l'1-2 no reflecteix el que es va veure al terreny de joc.
Una pena, crec que és un partit desgraciat per part nostra, no? Perquè crec que hem merescut molt més. Sincerament, des de la meva posició, crec que és injust la victòria del Madrid avui. Quan tot ja sembla un empat, perquè ells també mereixen els últims 20-25 minuts i són molt més efectius que nosaltres, és la gran diferència. Crec que l'equip en el joc hem fet un pas endavant.
Els blaugrana queden ara 4 punts per sota del Madrid, però el missatge del vestidor és que tot just és l'onzena jornada i que encara queda molta lliga per endavant. Tant Xavi com alguns jugadors van recordar que l'any passat també es va perdre el primer clàssic al Bernabéu i després van ser campions.
L'Estadi Olímpic de Montjuïc, gràcies Laia, que va registrar el primer ple de la temporada, Quim Salvador, amb 50.112 espectadors, entre ells tres membres, vaja, van parlar molt en les hores prèvies del Rolling Stones.
Sí, Mick Jagger, Ron Wood i Matt Clifford, que és menys conegut però és el teclista de la banda, s'ho van passar pipa a la llotja ballant quan per la megafonia sonaven les seves cançons i veient com la llengua estoniana gegant coronava el mosaic amb els colors blau i grana i de la senyera amb què Lluís Companys va rebre els jugadors. Però el Barça, amb la mítica llengua estoniana a la samarreta, no va poder redonir la festa i l'1-2 final alimenta la fama de Malastruc que ja arrossegava de fa temps el cantant dels Stones. Tot ve del Mundial de França 1998, els vuitens de final. Mick Jagger va donar públicament suport a Anglaterra, la selecció del seu país, que s'enfrontava a l'Argentina. Va passar a l'Argentina, a la tanda de penals, derrota anglesa. La cosa ha tingut continuïtat. Mundial de Sud-àfrica 2010, Jagger va dir públicament que donava suport a 4 seleccions. Estats Units, perquè té família, Anglaterra, la seva, l'Argentina i el Brasil. Doncs bé, van a veure els partits de totes 4 seleccions i totes 4 al carrer. El Mundial de Brasil el 2014 va fer un tuit abans de l'Anglaterra a Uruguai, Anglaterra cap a casa. També van a veure el partit de Brasil a Alemanya, la històrica victòria alemanya a Maracanà per 1-7. Ell donava suport al Brasil. I a l'Eurocopa del 2016, Mick Jagger va tornar a mostrar el seu suport a Anglaterra, aquest cop a través del Facebook. L'endemà, Anglaterra perdia sorprenentment contra la selecció d'Islàndia. Hi ha qui el va rebatejar com The Angel of Doom, l'àngel de la fatalitat, per aquesta curiosa relació que té Mick Jagger amb els clubs de futbol o equips de futbol, si són seleccions, als quals dona públicament suport.
I ens ho anticipaves ahir, però vaja, avui tota la premsa va plena de referències musicals, tenint en compte el partit que era respecte a aquest Barça-Madrid.
Sí, i a més que els dos gols del Madrid els fes Jude Bellingham, jugador anglès, doncs, i esclar que es diu Jude, el Bernabéu li canten el Hey Jude dels Beatles, doncs ho ha alimentat tot plegat. Mundo Deportivo titula portada Doble Palo, amb foto de Gundogan lamentant ajupit la derrota del Barça, i el director Santi Nolla assenyala la seva columna Insatisfaction, així es titula, que los blancos solo fueron superiores en el marcador y el partido de los Stones acabó en Insatisfaction. A La Vanguardia, Juan Bautista Martínez titula Final fatal, per encapçalar la seva crònica, i Carlos Novo destaca des de Madrid sa satànica majestat és Bellingham. L'Esport titula portada frustrante i Bellingham saca la llengua, la crònica que signa Albert Masnou. Bellingham aixafa la guitarra, és l'original titular de la crònica de Carles González de l'Esportiu. L'As treu a portada Lord Bellingham i la contracrònica de Tomás Roncero es titula Los Rolling 1, Beatles 2. Al Marca podem llegir també Bellingham saca la llengua a la portada, amb foto del centrecampista anglès celebrant el segon gol, i Jude pone la letra i la música, és el titular de la crònica del partit de José María Rodríguez. I acabem amb la ploma de Ramon Besa, que escriu a la crònica del País: Jude Bellingham, un solista que a los 20 años actúa como un jugador orquestra, tal que fuera la reencarnación de Di Stéfano, arruinó en un momento la larga fiesta primaveral que se montó el Barça Montjuïc con los Rolling Stones. Los azulgrana acabaron con la boca abierta y la lengua fuera después de la irrupción de la figura del Madrid ante el asombro de Mick Jagger y Ron Wood. Nadie se acordó al final del Barça ni de los Rolling, sinó que en el Olímpico s'escuchó sin que sonara el Hey Jude de los Beatles.
Doncs déu-n'hi-do, les referències eren, es veien a venir, que hi hauria referència, passés el que passés, però vaja, al final ha estat així. Avui, que per cert, Ramon Besa també serà el via lliure per comentar aquest Barça-Madrid al costat de Santi Jiménez, de Joan Maria Pou, i també s'hi afegirà Sergi Pàmies. Per tant, avui tertúlia absolutament de luxe. La Lliga, que per cert, ahir va detectar insults racistes un cop més a Vinícius.
Sí, quan el brasiler del Real Madrid va ser substituït i el camí que va el vestidor anava fent gestos a la graderia, hi va haver algú que li va fer crits racistes des de la graderia i la Lliga ho va detectar. De fet, la Lliga, en col·laboració amb el Barça i també amb els Mossos d'Esquadra, analitzant totes les gravacions de seguretat, estan buscant el responsable o responsables per denunciar-los. El Barça, a través del Twitter, va condemnar qualsevol actitud violenta. El Futbol Club Barcelona sempre defensarà els valors del futbol i de l'esport, com el respecte al rival i per aquest motiu investigarà qualsevol insult racista que s'hagi pogut produir aquesta tarda durant el partit contra el Real Madrid, va piular el club blaurana al Twitter.
El Madrid, que és líder amb 28 punts, els mateixos que el Girona, amb millor diferència de gols, això sí. El club gironí, que per cert està investigant les agressions de membres d'un grup d'animació d'altres aficionats durant el partit d'abans d'ahir contra el Celta.
Sí, va passar divendres quan els futbolistes sortien a la gespa. El grup d'animació jovent gironí va desplegar un mosaic de plàstic gegant i algun altre aficionat local el va foradar perquè li tapava la visió del terreny de joc. Gent del jovent gironí s'ho va prendre malament i va haver una picabaralla que va acabar amb agressió. El Girona va sortir al pas dels fets, que qualifica de lamentables, i també mostra el seu rebuig a la violència. Insisteix que Montilivi ha de ser un estadi segur per tots els qui decideixen gaudir de l'esport i del futbol en particular. Jovent Gironí ha demanat disculpes en un comunicat, amb un punt d'ironia també, perquè demanen perdó per viure el Girona amb la passió amb la que viuen i per voler donar suport a l'equip. I el cas és que el club està analitzant els fets, dels quals hi ha vídeos, i prendran mesures doncs, a partir del, per aplicar les sancions oportunes als responsables de les agressions.
Abans has parlat molt de Jude Bellingham, és el jugador ara mateix de moda a tota Europa, i el que no li donarà demà, que no li toca,
espera l'any que ve,
és la pilota d'or, però vaja, ja començaran a haver-hi debats a partir d'immediatament. Sí que hi ha demà entrega de pilota d'or amb dos grans noms, Aitana Bonmatí i Leo Messi.
Sí, la gala es farà demà al vespre a París, amb què la revista France Football condecora el millor i la millor futbolista de l'any. És el premi individual més prestigiós del futbol mundial, i com dius, la gran favorita en categoria femenina és la catalana Aitana Bonmatí, que ha guanyat Lliga Champions amb el Barça i el Mundial amb la selecció espanyola. En categoria femenina, masculina, vull dir, perdó, el gran favorit és Lionel Messi pel Mundial de Qatar 2022, que va guanyar amb l'Argentina. És veritat que el Mundial es va jugar al desembre de l'any passat, però ja s'havia entregat la pilota d'or 2022, la va guanyar Benzema, i per tant aquest Mundial que va guanyar l'Argentina computa en els mèrits de Messi per guanyar, si és que ho acaba fent, la pilota d'or 2023.
Gràcies, Quim.
Fins ara.
8:35. En plana internacional, Israel, que continua bombardejant tota la franja de Gaza amb intensitat, en un matí que sembla que, per cert, la franja ha començat a recuperar una mica la connexió o la connectivitat, ja no només a internet, sinó de la resta de xarxes, tot plegat després que ahir el primer ministre d'Israel confirmés ara sí que ja ha començat l'ofensiva terrestre.
Ciutadans d'Israel, ahir al vespre les nostres forces terrestres van entrar a les portes de Gaza a l'entrada del baluar del mal. Aquesta és la segona fase de la guerra i els nostres objectius són clars: la destrucció de les capacitats militars governamentals de Hamas per portar el segrestat a casa.
Així ho anunciava Benjamin Netanyahu, que avisa que aquesta serà una guerra llarga i difícil i que fins i tot es podria cronificar durant anys. Un dia després de la incursió terrestre de Tel Aviv, l'exèrcit israelià, que continua desplegat a l'interior de la franja, tot plegat part d'aquesta nova etapa del conflicte que, segons Israel, consisteix en la destrucció total de Hamas, i per això les forces israelianes mantenen els seus soldats i els tancs al nord de la franja. Ofensiva, però, que a banda de per terra, també és per mar i per aire. Última hora amb el corresponsal de RACUA Israel des de Jerusalem, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. Israel ha atacat aquesta nit infraestructures de grup islamista Hamas al nord de la franja de Gaza, on continua el desplegament de soldats després de la incursió del divendres. Israel no dona detalls sobre la xifra de soldats ni on estan de forma exacta, però tot indica que són cada cop més militars a la franja de Gaza. Aquest matí només ha dit que un oficial israelià va ser ferit greument a un combat amb efectius armats de Hamas. Les tropes israelianes encara no han entrat a la ciutat de Gaza, on hi ha una gran xarxa de túnels on opera el braç armat de Hamas. Per sobre, els civils palestins, que encara no han pogut o no han volgut marxar al nord de la franja de Gaza i temen ser víctimes dels futurs combats i atacs. El portaveu del braç armat de Hamas, Abu Obeida, ha denunciat que els països àrabs han abandonat a Hamas i al poble de Gaza i condiciona l'alliberament d'hostatges a un canvi amb els presos palestins.
Gràcies, Sal. L'objectiu d'Israel amb l'atac cruent contra Gaza és eliminar, diuen, el grup islamista, però també aconseguir l'alliberament dels hostatges, que ara deien, Sal. Israel diu que la pressió militar dels últims dies sobre els operatius de Hamas ha de servir precisament per forçar el seu alliberament. El grup islamista, en canvi, acusa l'executiu israelià d'estar dinamitant, de fet, els possibles acords per alliberar-los, i per això reclama un alto al foc per poder negociar. Hamas, això sí, ha obert la porta a deixar anar alguns dels hostatges que són a Gaza, serien ciutadans ciutadans amb la doble nacionalitat russa i israeliana, perquè segons asseguren fonts del grup islamista, consideren Rússia un bon aliat i amic. Mentrestant, com dèiem, la Franja de Gaza, que ha començat a recuperar a primera hora d'aquest matí algunes de les connexions telefòniques i a internet, que l'han deixat completament aïllada les últimes 36 hores, Nil Sant Martí.
Precisament, a les últimes hores, Elon Musk havia anunciat que posaria el seu sistema de satèl·lits Starlink a disposició de les ONGs reconegudes internacionalment, diu, que treballen a Gaza. El govern israelià hi va respondre ahir que utilitzarà tots els mitjans al seu abast perquè els satèl·lits d'Elon Musk no puguin cooperar, perquè si ho fan, diu Israel i Hamas, farà servir internet per activitats terroristes.
I comunicacions que sembla, per tant, que van tornar a Gaza, que permetran actualitzar la situació humanitària sobre el terreny a mesura que es pugui contactar amb els hospitals de la zona. Per cert, qui ha donat detalls de la situació humanitària a Gaza són els Estats Units. En un informe intern, la Casa Blanca reconeix que calen mesures immediates a Gaza per evitar la mort de desenes de milers de persones allà.
El document diu que hi ha 31.000 nadons i 52.000 dones embarassades en perill de mort immediata per falta d'aigua potable, i avisa que continuen faltant recursos bàsics com el menjar o el combustible, que agreuja encara més les condicions sanitàries. Els Estats Units, doncs, que reclamen mesures immediates en un document intern que, en canvi, han bloquejat fins ara tots els intents a l'alto el foc que hi ha hagut al Consell de Seguretat de l'ONU.
Consell que, per cert, està previst que es torni a reunir demà a petició dels Emirats Àrabs, que ho ha demanat després de l'operació terrestre d'Israel en les últimes hores. La comunitat internacional, que accentua les crides al país perquè redueixi l'escalada de violència contra Hamas, que de retruc és també contra la població civil palestina, estats com Egipte, com Rússia, han reclamat ja al govern de Netanyahu que decreti un alto el foc immediat, que implanti una treva humanitària, i en la mateixa línia la Unió Europea, que alerta que la situació que s'hi viu ara mateix va en contra del dret internacional. Ho deia ahir el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, a Twitter, on condemnava que els bombardejos de l'exèrcit israelià han deixat la població totalment aïllada. Ara bé, de les últimes hores també és notícia el tomb que s'està produint dins d'Israel. Entre la població hebrea creixen les crítiques al govern per l'acarnissament contra la població de la franja, sobretot tenint en compte que encara hi ha més de 200 hostatges en aquest territori. Així sonava ahir la primera manifestació a Tel Aviv contra la guerra, amb centenars de manifestants israelians concentrats davant del Ministeri de Defensa per exigir un alto el foc. Ahir també va haver-hi una manifestació a la ciutat de Netanya, al centre del país, que va acabar amb enfrontaments entre estudiants àrabs i israelians. Però també, de fet, fora d'Israel, al món occidental, desenes de milers de persones van tornar a sortir als carrers a països com Regne Unit, França o Itàlia, i també als Estats Units, on milers de persones van bloquejar el pont de Brooklyn de Nova York. I fins i tot a Barcelona van tornar a sortir un miler de manifestants contra la guerra a la Rambla del Raval. Van anar un cop més fins a la seu de la Comissió Europea. Però de les protestes també hi ha hagut un episodi polèmic a Turquia. El president turc Recep Tayyip Erdogan va liderar una manifestació multitudinària i en solidaritat amb Palestina.
Israel, et declararem com un criminal de guerra al món. El que s'està fent a Gaza no és defensa, sinó una matança oberta i menyspreable. Aquesta posició decidida i fidel que mostren els habitants de Gaza s'escriurà a la història com una gloriosa èpica de resistència.
Això sí, Erdogan no va tenir cap paraula per les atrocitats que el seu govern fa anys que perpetra contra la població kurda, i també alguns experts han descrit com a neteja ètnica en diverses ocasions. En tot cas, ahir, en aquesta manifestació de suport a Palestina, a Istanbul hi van assistir més de 100.000 persones. I un apunt més en plana internacional. A l'Iran ha mort la menor de 16 anys a qui la policia hauria agredit per pujar al metro sense el vel islàmic. La versió del règim és que es va fer mal ella sola, que va tenir una baixada de tensió, que va caure i es va clavar un cop al cap. Diverses organitzacions en defensa dels drets humans, però, ho posen en dubte.
Acusen els agents d'haver apallissat la jove Armita Garavan, que es va passar 28 dies en coma rebent cures intensives. En les imatges de seguretat difoses pels mitjans iranians, se la veu entrant al metro de Teheran amb dues noies. A la seqüència següent ja s'observa com les companyes surten del vagó amb la víctima inconscient. Amnistia Internacional denuncia que les imatges s'han manipulat per intentar demostrar que no hi va haver cap incident, però que clarament la van agredir per no portar el vel, una peça obligatòria per les dones a l'Iran des del 1983.
És un cas que, evidentment, ha recordat molt el de Mahsa Amini, la noia que va morir fa poc més d'un any, després assassinada, després que la policia la detengués per anar sense el hijab ben posat, i que, en fi, que va generar tot un tsunami de protestes al país. 3 minuts i 3 quarts de 9. El cardenal Joan Josep Omella desqualifica les xifres del defensor del poble sobre els abusos de l'Església i acusa els mitjans de comunicació d'haver manipulat les dades de forma intencionada. El president de la Conferència Episcopal Espanyola va negar ahir que més de 400.000 persones hagin estat víctimes de pederàstia en les últimes dècades a Espanya, víctima de la pederàstia en institucions eclesiàstiques.
Ho va fer amb una piulada 24 hores després que es donés a conèixer l'informe. Fins aleshores cap responsable eclesiàstic s'havia pronunciat sobre les dades. L'arcabisbe de Barcelona assegura que els mitjans tenen intenció d'enganyar. A la piulada també diu que tots els membres de l'Església, fins i tot els seus ministres, s'han de reconèixer pecadors. I tot i negar la xifra que donava divendres el defensor del poble d'Espanya, Omella hi afegeix que no es cansaran de demanar perdó a les víctimes i que treballaran per sancionar degudament els religiosos que hagin comès abusos i que s'hagi pogut demostrar. Per valorar-ho tot plegat, demà hi haurà una assemblea extraordinària de la Conferència Episcopal.
Allà la Conferència Episcopal canalitzarà aquestes dades, que ja hem vist que no li semblen del tot acurades, i hi haurà una rèplica pública en algun moment de la setmana que ve. Tot això en un cap de setmana on continuen un cop més el desembarcament de migrants a les Canàries, en el que és l'any que més persones estan arribant a l'arxipèlag. Aquestes últimes hores, les autoritats de les illes han recollit prop de 200 migrants a la deriva a Tenerife, entre els quals hi havia una persona morta i 4 d'inconscients.
Salvament Marítim va albirar l'embarcació divendres a la nit quan la pastera estava aturada al sud de les costes de l'illa. Quan s'hi van acostar van adonar-se que hi havia un mort a bord i 4 persones que havien perdut el coneixement. Les autoritats van traslladar els migrants que presentaven problemes de salut a l'aeroport del nord de Tenerife perquè poguessin rebre atenció mèdica. A part dels 4 inconscients, a 11 més els han hagut d'ingressar a l'hospital del sud de Tenerife.
Perquè mentre és quarts de 9 del matí, un apunt més polític. El PDeCAT s'ha dissolt 7 anys després de fundar-se com a relleu de la marca de Convergència. L'anunci l'ha fet el president del partit, David Bombaí, en una carta oberta a la militància. Diu que la decisió l'han pres després d'haver perdut la representació tant al Congrés com al Parlament.
A la missiva, Bombaí retreu alguns líders polítics vinculats al partit que no hagin cregut en les sigles del Partit Demòcrata com a eina de futur. Diu que van començar un distanciament evident impulsant un altre projecte polític, en referència a Junts per Catalunya. El PDeCAT va néixer el 2016 per refundar Convergència Democràtica després del cas Palau. Entre els fundadors hi havia el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i també l'expresident Artur Mas. El 2020 Puigdemont va trencar del tot els lligams amb el PDeCAT després d'haver fundat ja mesos enrere Junts per Catalunya.
3:45 del matí, i atenció a aquesta dada en plana de mobilitat, una quarta part o prop d'una quarta part dels viatgers de l'R3 d'Osona, del Ripollès i de la Cerdanya s'han passat ja els autobusos directes que Renfe ha contractat i que surten de Centelles i la Garriga sense parades fins a Barcelona. Aquestes són les dades que ha pogut recollir la companyia, a les quals ha tingut accés RAC1 després de 2 setmanes de tall en aquesta línia de Rodalies.
La majoria dels que han fet el canvi són els veïns de la Garriga i de Centelles, d'on surten les dues línies directes provisionals, però també les fan servir viatgers de més al nord que quan arriben a Centelles opten per agafar aquests autobusos fins a Barcelona. Es tracta de més de 2.000 usuaris que representen més de el 20% dels que habitualment agafaven l'R3 en aquestes comarques abans del tall. És una xifra molt notòria perquè aquest servei de bus directe només funciona els matins d'entre setmana en sentit Barcelona i a les tardes de tornada. Renfe explica que ha adaptat el nombre d'autocars a la demanda i que fins al gener pagarà 13 milions d'euros per aquests vehicles.
Tot plegat en un matí en què s'ha recuperat el servei de tren de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de Mollet, Santa Rosa i Parets del Vallès, i això vol dir que el tall que hi ha per obres en aquesta línia s'escurça una mica des d'avui i el tram en bus alternatiu quedarà reduït de Parets fins al Figaró.
Els grans beneficiats als veïns de Parets que han recuperat el tren en Barcelona després de més de 2 setmanes, però Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Garriga segueixen sense tren. Això afecta aquestes poblacions i també les d'Osona, el Ripollès i la Cerdanya, que no tenen connexió amb tren fins a Barcelona, que han de fer transbordament per carretera. Per això es mantenen tots els busos alternatius organitzats per Renfe. Es preveu que la línia estigui tallada fins a finals de gener per les obres de duplicació de via.
I per cert, encara també és notícia que el govern espanyol ha anunciat que finançarà la pacificació de la carretera N2 al Maresme i també farà millores a la xarxa ferroviària. Això ho ha acordat amb la Generalitat amb una inversió de 420 milions d'euros que finançarà el Ministeri de Transports a través de DIF. La intenció és millorar la connectivitat en aquesta comarca, que prou ho necessita, i promoure també la mobilitat sostenible. Anem a les carreteres en plana de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor després de deixar ferida greu una motorista a Molins de Rei, al Baix Llobregat.
L'home va fugir de l'accident després de l'impacte i el van poder arrestar només uns minuts després del xoc. Va passar la matinada de divendres a la carretera B23 en sentit Barcelona.
Mentrestant, els Mossos també han detingut tres homes, en aquest cas, per suborn, tinença d'armes i robatoris amb força.
Va passar dimarts, quan els agents van aturar-los a l'AP7 a l'altura de Martorell per excés de velocitat. En aquell moment, un d'ells els va oferir diners en efectiu a canvi de deixar-los marxar sense cap altra multa. Els agents, però, van saber que els tres homes tenien antecedents per robatoris amb força i van escorcollar el vehicle. Van trobar-hi una arma de foc, 46.000 euros en efectiu, joies, objectes de valor i eines per forçar panys de domicilis. Després d'obrir la investigació, van saber que els últims dies havien estat a Galícia, on van robar en dos habitatges.
I als Estats Units continuen apareixent detalls nous sobre la mort de l'autor del tiroteig de dijous a l'estat de Maine, als Estats Units. Ahir us explicàvem que la policia havia trobat el cos de l'home en una zona boscosa, a poca distància d'on hi va haver-hi els tirotejos. Doncs bé, en una roda de premsa, el Departament de Seguretat Pública de Maine ha especificat que el cadàver estava dins un camió de reciclatge.
El vehicle estava en un aparcament d'una planta on el presumpte assassí va estar-hi treballant abans que deixés la feina. A la roda de premsa, les autoritats també han explicat que l'atacant es va suïcidar disparant-se amb l'arma amb què va cometre la massacre, un rifle que s'ha trobat a l'interior del cotxe amb el qual va fugir després del tiroteig. La policia encara no sap en quin moment va morir. En un dels escorcolls, a casa seva, també han trobat una nota en què s'acomiada dels seus familiars i on deixa informació com la contrasenya del seu mòbil o els comptes bancaris. Fons de la investigació asseguren que tenia problemes de salut mental.
I encara als Estats Units, el republicà Mike Pence ha anunciat que es retira de la cursa de les presidencials del 2024. L'exvicepresident, durant el mandat de Donald Trump, ha decidit no presentar-se a les primàries republicanes perquè diu que no és el seu moment.
La Bíblia ens diu que hi ha un moment per cada propòsit. Sota el cel, he viatjat per tot el país durant els últims 6 mesos i sóc aquí per dir-vos que m'ha quedat clar que aquest no és el meu moment. Així que després de moltes pregàries i deliberacions, he decidit suspendre la meva campanya per ser president.
I have decided to suspend my campaign for president.
Ho anunciava ahir durant el seu discurs a la Convenció Jueva Republicana que es fa a Las Vegas. Pence, això sí, va prometre que seguirà defensant els valors conservadors i de la Constitució nord-americana. I dos apunts més abans de passar a l'àmbit cultural. Un per dir-vos que a Catalunya s'hi cacen ara el doble de senglars que fa una dècada i ni tan sols així es redueix la presència d'aquesta espècie amb les conseqüències negatives que té pels camps i els boscos. Segons dades a què ha tingut accés RAC1, la superpoblació d'aquest animal ha fet que l'última temporada de caça se n'hagin capturat 80.000. La xifra duplicaria la de fa 10 anys i quadriplica la d'en fa 20, Nil.
Una part d'aquests senglars es van caçar durant les batudes extraordinàries que es van fer la primavera passada a indrets com el massís de les Gavarres. Els caçadors expliquen que la problemàtica amb els senglars fa que en pocs anys s'hagi doblat no només el nombre d'animals abatuts, sinó també la durada de la temporada de caça. En parla RAC1, el president de la Federació Catalana de Caça, Sergi Sánchez Mateu.
Fa 6 anys estàvem parlant d'una època de caça que era de mitjans d'octubre, principis de febrer. Ara estem parlant de principis de setembre, final de març, però és que a l'abril comencen les caceres seccionals que s'han fet durant tot l'estiu, sobretot a la província de Girona, per el tema de la superpoblació de senglar i a Lleida pel tema del conill. Per tant, estem caçant pràcticament 365 dies l'any.
Per això la Federació de Caça demana precaució i no entra mai a les zones de bosc on es fan batudes, que se senyalitzen amb cintes i cartells. Un missatge que també interpel·la els caçadors, els demana ser escrupolosos amb els avisos, tenint en compte que a hores d'ara la temporada és pràcticament de tot l'any i que tinguin control de tota la zona de caça i dels voltants.
9 minuts i les 9 del matí. I abans de passar a l'àmbit cultural, un darrer apunt. Ha caigut a Montornès del Vallès un premi de més de 6 milions d'euros de l'ONCE. Ha estat el sorteig de divendres del Cuponazo, que també va repartir en aquesta localitat del Vallès Oriental 15 premis més de 40.000 euros cadascun en total. Per tant, 6,6 milions a Montornès venuts al quiosc que hi ha a la plaça de l'Enxaneta. Però alhora el mateix sorteig també ha premiat 23 cupons amb 40.000 euros a l'agència de Blanes, a la Selva. Per tant, en total a Catalunya s'hi han repartit més de 7 milions i mig d'euros. 8 minuts i les 9 del matí, de seguida, dèiem, la plana cultural amb reconeixement un cop més pel cinema català i l'agenda de concerts.
Tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu?
Instal·lem més plaques solars i molins?
Ei, i el nostre paisatge?
Fem prou per aturar el canvi climàtic?
Canviem la forma de produir aliments.
Però s'apujarà el preu del menjar?
20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Què farem avui?
avui anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Ha arribat el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford Puners. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
5 minuts i les 9 del matí, el que dèiem, triomf de nou del cinema català, en aquest cas a la Seminci de Valladolid. La directora catalana Laura Ferrer s'ha endut l'Espiga d'Or per la pel·lícula La imatge permanent, la seva òpera prima.
T'has adonat que hi ha dos tipus de cares? Hi ha els que semblen ocells i els que semblen...
És una producció que arriba als cinemes el dia 17 de novembre i que està protagonitzada per les debutants Maria Luengo i Rosario Ortega. És la primera pel·lícula catalana i en català que guanya aquest guardó. El jurat l'ha premiat per la valentia de Ferrés a l'hora d'expressar-se.
En declaracions a RAC1, la directora reconeix que és una pel·lícula arriscada, inspirada en els andalusos que van venir a viure a Catalunya durant la postguerra. També diu que no s'esperava endur-se el guardó i que al principi es pensava que era una broma.
M'havien avisat que m'havia de quedar, però no sabia quin premi era. He anat a la lectura del palmarès, clar, anaven passant els premis i s'anaven apropant els més importants. He començat a tenir la sensació que m'havien dit que em quedés per donar-me un premi, que en realitat era tot una gran broma i que no n'hi havia premi, perquè no podia ser que ens donessin el premi a la millor pel·lícula.
Nascuda al Prat de Llobregat fa 34 anys, Ferrés va fer el seu primer curt l'any 2017, Els desheretats, que parlava de com el seu pare va fer front al tancament del negoci familiar. Per aquest curt ja va guanyar el Goya al millor curt.
Felicitats des d'aquí, per tant, a Laura Ferrés per la seva òpera prima que ha guanyat i per primera vegada que és així una pel·lícula en català a la Seminci de Valladolid. I parlant de produccions catalanes, la sèrie Això no és Suècia, d'Aina Clotet i de Marc Coll, que va inaugurar el festival Serializados fa pocs dies a Barcelona, s'ha endut un altre premi també en aquest cas d'àmbit europeu, el Prix Europa del Parlament Europeu a la millor ficció de televisió, una sèrie que competia amb 180 produccions de 27 països. En el dia que avui, atenció, que ens fem vells, però d'una malositat increïble, fa 30 anys que Disney estrenava als Estats Units aquesta pel·lícula.
What's this? What's this? There's powder everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this?
30 anys de malson abans de Nadal. Avui, 30è aniversari, llargmetratge del productor Tim Burton, però que no dirigia ell, que ho feia el director Henry Selick, molt apropiat per aquestes dates, òbviament.
This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the terror.
Pel·lícula llegendària ja que combina la foscor i el terror d'aquesta festa de Halloween anglosaxona amb l'alegria característica de les festes de Nadal. L'estrena va ser als Estats Units el 29 d'octubre del 93, 3 dies abans de Tots Sants, i va estar a les portes fins i tot d'endur-se un Òscar als millors efectes visuals. El fil argumental, que sabeu que està inspirat en un poema, en aquest cas escrit per el mateix Tim Burton, sobre els habitants d'un poble que és Halloween.
Sí, la història narra la vida de Jack Skellington, l'encarregat d'organitzar les festes a la vila. El jove, cansat de fer sempre el mateix, segresta el Pare Noel per importar les tradicions nadalenques amb regals terrorífics pels nens. La seva admiradora, Sally, s'oposa als seus plans i el fa tocar de peus a terra perquè les coses tornin a ser com abans. Doblada al català el 2005, està disponible a Disney Plus i no es descarta d'anunció que s'anunciï una nova entrega coincidint amb l'aniversari.
Mare Déu senyor, o sigui, 30 anys després, malson abans de Nadal 2, bueno, ja ens ho diran, en tot cas. Bé, i si no en teníeu prou de fer-vos grans de cop, 30 anys de malson abans de Nadal, i avui fa 25 anys d'aquest disc. Quart de segle del disc nou de Sopa de Cabra, amb una de les cançons més representatives de la banda, que és El Far del Sud, el setè disc d'estudi de Sopa de Cabra, que es va publicar la tardor de l'any 98, amb algunes de les grans cançons, com aquest El Far del Sud, però també Instants del Temps. El disc, a més, té algunes col·laboracions destacades, com les de Quimi Portet, Sílvia Comas i Gossos, o Dani Lelo al saxo. Per tant, avui, missatge per tota la gent que ja comencem a tenir una edat, 30 anys de malson abans de Nadal i 25 del Far del Sud de Sopa de Cabra. Pel que fa a la música, avui concert de suport a Palestina amb un grapat d'artistes a Barcelona de hip-hop encapçalats per Anna Tijoux. El concert es fa a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona amb tot venut. És un cartell que encapçala Anna Tijoux, però que també hi havia Baltoni, que abans us ho hem explicat, en principi no hi serà. També inclou Adala, Elane, Làgrimes de Sangre, Les Niñas del Corro i Los Chicos del Maíz, entre molts altres. Entrades, com dèiem, esgotades des de fa dies, i el que recull es destinarà a diverses iniciatives en suport del poble palestí. Mentrestant, a Girona continuen les fires de Sant Narcís, avui amb Ginestà. És un dels grups que actua als concerts de la Copa amb els germans Júlia i Pau Serrasolses, que estan ja a les acaballes de la gira de tardor abans de centrar-se en enllestir el seu quart disc, que ha de sortir l'any que ve. Abans d'ells, per cert, el mateix espai de la Copa hi actua un altre dels noms propis del pop català, la primera guanyadora d'Eufòria, Mariona Escoda. I un altre tipus de...